Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homeda. Tunísia deté 3 persones presumptament relacionades amb l'atemptat de dilluns a Berlín, entre les quals hi ha un nebot del presumpte autor, Anis Amri, abatut divendres a Milà per la policia. Segons el Ministeri de l'Interior tunisià, els 3 detinguts, d'entre 18 i 27 anys, són jihadistes d'una cèl·lula terrorista vinculada a Amri, activa al sud de Tunísia. El nebot d'Anis Amri ha admès, segons la policia, haver estat en contacte amb el seu oncle, a qui ha descrit com l'emir d'un grup jihadista basat a Alemanya. Més notícies, Pau Mitjans.
Presenta la renúncia irrevocable de la vocalia de la Cambra de Comerç de Sevilla l'empresari denunciat per la coordinadora de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, per una agressió masclista. La mateixa cambra havia requerit aquesta renúncia al·legant que l'actuació de l'empresari era reprovable i ofensiva. Els fets van passar dimarts d'aquesta setmana quan l'home va fer veure que feia un petó a la boca a la responsable de Podem. Després ha qualificat la situació de broma de mal gust.
Sindicats i Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà es tornen a reunir per intentar desbloquejar la vaga d'escombraries que ha deixat els carrers de la ciutat plens de brossa des de fa 4 dies. Una trobada marcada pels incidents que s'han registrat aquesta matinada quan s'han cremat 5 contenidors. Figueres, Gerard Vilà.
Des de la una, sindicats i ajuntament acosten postures per intentar desconvocar la vaga d'escombraries. Des de Comissions Obreres van demanar temps per estudiar l'última proposta que va fer el consistori, on es comprometia a mantenir tots els llocs de feina i les condicions laborals fins la jubilació. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, es mostra preocupada per la situació i assegura que no es compleixen els serveis mínims pactats.
Que no estan complint els serveis mínims, que és evident que tota la ciutat no s'estan fent serveis mínims amb la quantitat de brossa acumulada que hi ha. En tot cas, torno a demanar, no es pot portar al límit una situació en una ciutat com Figueres.
Tot plegat després d'una matinada complicada on s'han cremat fins a 5 contenidors i rebentat els fars d'un camió que anava a treure la brossa en una empresa privada.
Blumar Ferris, l'empresa del ferri que connectava Barcelona i Sitges, ha arribat a un acord amb els 25 treballadors que van presentar una demanda col·lectiva per l'impagament de les nòmines. La companyia va cancel·lar la ruta marítima per baixa ocupació després de 4 mesos de funcionament.
Els poemes de Martí Pol ja tenen interpretació pictòrica. El pintor Joan Pere Viladecans ha creat una sèrie d'obres inspirades pels versos del poeta de Roda de Ter, publicades en un llibre de gairebé 300 pàgines.
Viladecans deixa clar que la seva intenció no és transformar els poemes en imatges.
No il·lustra gens, sinó acompanyar. És a dir, crear una atmosfera propera en el poema i en el poeta, que acompanyi i que doni pistes, però no il·lustrar. Il·lustrar em sembla fins i tot una cosa, il·lustrar un llibre de literatura o de poesia, és com mesquí, no? No s'ha d'il·lustrar. Les imatges ja estan a l'abast del lector.
El llibre es titula Salveu-me la mirada, conté 132 poemes plasmats en 17 tríptics i està dividit en 5 etapes de la vida de Martí Pol: la crisi religiosa, el realisme històric, la malaltia, la reconciliació amb la vida i la bellesa.
Esport, Ricard Isidro.
L'entrenador del Nàstic, Vicente Moreno, ha presentat la renúncia al càrrec. Segons un comunicat del Club Tarragoní, ho va fer ahir al vespre. Ara el Consell d'Administració està estudiant aquesta renúncia i prendrà una decisió al respecte abans del 28 de desembre, dimecres que ve. D'altra banda, Luis Enrique diu que encara no té decidit el seu futur i que si continua la temporada que ve al Barça, no entrenarà cap altre equip. És una de les declaracions més interessants d'una entrevista que avui hem atrapat Barça TV a partir de les 7. Aquest migdia s'ha confirmat el fitxatge de l'alemany Julian Draxler pel PSG, pròxim rival del Barça a la Lliga de Campions als vuitens de final. Draxler fitxa per l'equip francès procedent del Wolfsburg alemany. Fa una estona el Barça ha anunciat que el dimarts 3 de gener organitzarà l'habitual entrenament de portes obertes al Ministadi, ja amb Messi, Neymar, Suárez i Piqué a Barcelona, i 2 dies abans de jugar contra l'Atlètic Club l'anada dels vuitens de final de la Copa. I demà es disputa al port de Barcelona la tradicional Copa Nadal de Natació. Més de 300 nedadors es llançaran a l'aigua a les 11 del matí.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Vigília de Nadal als Solidaris. Què tal? Bona tarda a tothom. Avui no va néixer en una establia ni és filla de la Santíssima Trinitat, però també ve de Betlem i porta un missatge de pau i de concòrdia. És experta en la teoria de la comunicació no violenta, doctora honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya, la palestina Amal Hadweh. I a la segona part del programa, la COP57, les entitats catalanes d'Acció Social i Òmnium vindran a explicar-nos en què consisteix el projecte Lliures, un fons econòmic impulsat per la societat civil per fer front a la pobresa extrema a casa nostra. Persones que ens reconcilien amb el món i que ens fan creure que entre tots el podrem millorar.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Va, abans que passi la primera convidada, un apunt d'opinió. L'atemptat d'Alemanya d'aquesta setmana, que és conseqüència de la guerra a Síria i de la inestabilitat a la regió. Ahir la policia de Milà, a Itàlia, anunciava que finalment va abatre l'autor de l'atemptat de Berlín, però les presses i l'alarma social van tenir conseqüències pel camí que no podem acceptar pel bé de la convivència. Hores després de l'atemptat es va anunciar la detenció d'un presumpte autor que després van haver de deixar anar sense càrrecs perquè no tenia res a veure. Es va dir que era un jove pakistanès que havia arribat a Alemanya l'any passat i que demanava asil. I ja tenim tota una comunitat culpabilitzada i estigmatitzada injustament. La pressa dels polítics i dels mitjans de comunicació. Avui, el comentari dels que més en saben dels solidaris l'hem demanat al psicòleg i escriptor Said Al-Qadawi.
Quan condueixo, em sento autònom. I quan trobo un embús, sento coaccionada la meva autonomia. Però jo també contribueixo que hi hagi més trànsit. Aquesta és l'analogia que Fulks, un gran estudiós dels grups humans, utilitza per explicar que malgrat que tots els ciutadans formem això que coneixem com a societat, sovint la sentim com aliena a nosaltres. Sovint no ens sentim responsables de les realitats que generem. Els atemptats, per suposat, són responsabilitat dels terroristes. Però la forma de cobrir les notícies, la forma d'explicar-les, la forma de precipitar-se, no?, a relacionar tota una nacionalitat, tota una comunitat religiosa amb terrorisme, sí que és responsabilitat nostra. El llenguatge i la imatge són molt poderoses. Hem de cuidar l'estètica, hem de cuidar-nos d'assenyalar tota una comunitat, tot un país, tota una religió com a responsables d'aquests atemptats. I no oblidem, si us plau, la gran majoria de víctimes d'aquest terrorisme comès en nom de l'Islam són musulmans. Estem en el mateix vaixell tots, cristians, jueus, musulmans. Podem caure en mans d'aquests bàrbars, podem patir les seves atrocitats.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
A partir d'ara, la Universitat Politècnica de Catalunya té una nova doctora honoris causa, i molt especial. Es diu Amal Hadweh, és palestina, i és la impulsora del programa de diàleg de dones palestines i israelianes.
Doctora Amal Hadweh, benvinguda als Solidaris, benvinguda a Catalunya Ràdio i enhorabona per aquesta distinció tan especial que ha rebut.
Thank you very much for this.
Moltes gràcies, estic molt agraïda de poder ser aquí.
Is your first honor doctorate.
És el seu primer doctorat honoris causa, oi?
In fact, yes, this is my first.
Sí, de fet sí, és el primer i tant de bo que no sigui el darrer.
We hope so.
Esperem.
Sí, per què no?
Not only for being the first one for you.
I crec que no només és el primer doctorat per vostè, sinó que aquesta distinció també és molt especial per totes les dones palestines.
This is right. It's only not only for Palestinian women, but
sí, això sembla, no només per a les dones palestines, sinó per tothom a Palestina. És per a la meva família, pel meu país, per les dones palestines i de tot el món.
And why is so special?
Però per què és tan especial? Em deia vostè abans que creu que és la primera vegada que una dona palestina rep una distinció internacional
internacional com aquesta, un doctorat honoris causa.
Yes, it is a recognition for the work of the Palestinian women that they are doing.
Sí, és un reconeixement a la feina que totes les dones palestines estan fent. Les dones palestines són unes de les dones més fortes del món. Estan patint molt a causa de l'ocupació, de la crisi, de les restriccions culturals, però malgrat tot segueixen fent la seva feina. Estan decidides a tenir els seus drets i a fer que els reconeguin dins la comunitat i encara necessiten més reconeixement per part de Palestina i la resta del món.
You come from a place with a long, long-term conflict since the settlement and since the foundation of the state of Israel.
Vostè ve d'un lloc que viu un conflicte de molt llarga durada, que es remunta a la fundació de l'estat d'Israel. Per aquest motiu, creu que és molt més complicat que qualsevol altra part del món ser una defensora, una constructora de la pau?
Sure, I think the area that we are living in, Palestine or the Middle East, is one of the most violent areas in the world. And we have been struggling.
Efectivament, crec que la zona on vivim, a Palestina, a l'Orient Mitjà, és una de les més violentes del món i hem estat lluitant molts anys per tenir els nostres drets. Vivim en una situació realment molt difícil, però hem de seguir lluitant per aconseguir els nostres drets i viure en pau i harmonia, per conviure i acceptar-nos els uns als altres. Aquest és el meu objectiu vital i l'objectiu dels palestins, trobar una solució per a ambdós estats que ens permeti viure en pau i prosperitat els uns amb els altres. Ja fa massa temps, ja n'hi ha prou de violència. Esperem que vingui la pau i el reconeixement dels nostres drets.
The Polytechnic University of Catalonia recognizes...
La Universitat Politècnica de Catalunya reconeix la feina que vostè ha realitzat per promoure el diàleg i la reconciliació entre Israel i Palestina, especialment com un símbol de la feina individual que serveix al conjunt de la comunitat. Aquesta acció personal de cadascú és l'instrument més poderós que teniu per transformar la vostra societat?
It is an instrument, it's a tool, but it is not the only tool.
És un instrument, és una eina, però evidentment no és l'única. El diàleg és una eina molt important per vèncer totes les dificultats en què vivim. Cal que hi hagi diàleg de manera harmònica entre israelians i palestins. Posem-ho tot sobre la taula i intentem comprendre les necessitats i els sentiments dels uns i els altres per construir la confiança que encara no tenim i aconseguir la pau que tampoc no tenim. Aquesta és la base, és el fonament que podem establir. Podem desenvolupar moltes coses, podem prosperar, podem aconseguir els nostres drets, tot provant els aspectes fonamentals, les claus per entendre'ns els uns als altres, filosòficament i històricament.
Among all your work and all your dedication, two things...
De tot el seu treball i de la seva dedicació, hi ha dues qüestions molt interessants de les quals podem parlar ara. D'una banda, el seu treball com a professora universitària per l'empoderament de les dones, i de l'altra, l'ensenyament d'això que se'n diu comunicació no violenta. Vostè creu que les dones són millors constructores de pau que els homes?
I think women are more powerful than men because...
Crec que les dones en saben més que els homes, perquè la pau necessita algú que entengui les emocions i els sentiments, i crec que les dones són més competents en això. La comunicació no violenta és una eina que ensenyo als meus companys palestins israelians, a la comunitat en general, nens, joves, a tots. Fins i tot esperem poder-ho ensenyar als polítics en el futur, per establir un bon ambient per a la comunicació entre totes dues parts perquè ens puguin entendre millor. Pel que fa a l'empoderament de la dona, és una eina, com ja he dit, i si ens equipem amb aquesta eina, especialment les dones, tindrem millors competències i aptituds per fer front a les dificultats que tenim.
You said that non-violent
communication... Diu que la comunicació no violenta li va canviar la vida. Per què?
Yes, I was really, at that time I was really still young.
Sí, aleshores jo encara era jove, tenia 24 anys quan vaig conèixer Marshall Rosenberg, el fundador de la comunicació no violenta, i des que va començar a parlar d'aquesta eina vaig sentir dins meu que alguna cosa no anava, alguna cosa que m'empipava, perquè el que deia s'oposava a la nostra cultura o a la manera en què ens havíem criat com a palestins, s'oposava a la cultura de la violència en la que vivim des de fa tant de temps, i llavors em vaig adonar que potser aquesta nova eina, aquesta nova perspectiva que ell ensenyava podia ser allò que marqués la diferència, i la veritat és que ho ha fet.
And how do you empower these women with these tools? Can you please explain some...
Posi'ns algun exemple que ens ajudi a entendre-ho millor.
I empower women by teaching them.
Mira, jo ajudo les dones, donant-los aquestes eines. Faig sessions i grups de treball amb dones molt diverses. Preparo un lloc perquè puguin parlar sobre si mateixes, expressar les seves opinions i treure's de dins tot allò que les frustra o les neguiteja. Fem que perdin la por a dir el que pensen. Exemples, n'hi ha molts. Per exemple, l'accés a l'aigua, que, com deu saber, és un dels problemes en què els grups de negociació segueixen treballant. Els polítics tracten la qüestió des de la perspectiva de quants metres cúbics poden utilitzar els palestins, quants pous poden fer, etc, etc. La perspectiva de la dona palestina, pel que fa a aquesta qüestió, és més real. Elles pensen en l'aigua en termes d'higiene, per cuinar, per regar els horts, les verdures, la fruita, per tenir aliment per a les seves famílies. Aquesta visió femenina a l'hora de tractar els problemes, fins i tot els temes de gran importància, com l'aigua, és molt important, ja que ho fan de manera no violenta. Expressen les seves necessitats, els seus sentiments, però no ofereixen els sentiments o les actituds dels altres, de manera que el missatge rep d'una forma suau i relaxada i qui ho rep no s'ho prendrà com una afrenta.
I amb aquesta comunicació no violenta, canvia també la manera com les famílies tracten el rol de la dona?
Sí, empoderar les dones en la comunicació no violenta fa que tinguin un paper més rellevant dins la seva família i guanyen força i poder per ocupar-se dels fills, del marit, dels veïns. Ho fan amb un llenguatge fàcil d'entendre per a la resta.
So they start saying, how are you talking like this? You're talking differently. You are approaching problems differently.
I llavors és quan els diuen, com és que parles d'aquesta manera? Parles diferent, abordes els problemes d'una altra forma. Això és el que la gent comença a percebre de les dones a les que ens ensenyo. S'adonen que parlem d'una forma diferent.
And one of my students, before I came here, she said, how come that you talk this way?
Una de les meves estudiants em va dir fa poc, com t'ho fas per parlar així? Quan comences a parlar, tots parem atenció. Parles d'uns temes tan perillosos i difícils d'afrontar, però tots t'escoltem. Homes i dones, nens i nenes. És la forma com t'expresses allò que ho fa diferent.
Because we are talking about many, many women which comes from hard situation of...
Clar, perquè parlem de dones i de famílies on la violència domèstica és habitual. Hi ha molta violència de gènere a Palestina?
Unfortunately, we do have domestic violence and it is spreading in our culture.
Malauradament, sí. Hi ha casos de violència domèstica i s'està instal·lant culturalment. Això és degut a molts motius. Un d'ells és la societat patriarcal en què vivim, que posa per davant la masculinitat i el poder de l'home i tracta la dona com un objecte de la llar. I això n'és només una part.
I en aquests casos, està relacionat amb el nivell d'estudis d'aquestes famílies?
It might be, I can't say yes or no, but it might be related to the level of education. You can see when...
Podria estar-ho. No puc dir si sí o si no, però podria estar relacionat amb el nivell d'educació assolit. És cert que quan la gent té un nivell d'educació més alt, els homes tracten diferent les dones i la violència és menys habitual. No obstant, no sempre és així.
All the ministries and the non-governmental organizations are doing a lot of work and very good work in order to protect women against...
Però si et dic que les autoritats palestines, els ministeris i les organitzacions no governamentals han treballat molt, han fet un treball excel·lent per protegir les dones de la violència i el seu treball és tangible entre els palestins. Hem anat incrementant la conscienciació a la comunitat sobre com de perillós és viure en un ambient violent, també en el cas de la violència masclista i domèstica, que hauríem d'oblidar i erradicar de les nostres vides.
What about your government?
Hi ha moltes dones amb càrrecs de responsabilitat al seu govern?
Not many women, but there are women. At least now we have introduced...
No gaires, però sí que n'hi ha. Almenys ara hem introduït el que anomenem sistema de quota, que garantirà càrrecs a les dones a nivell local, als ajuntaments o al Consell Legislatiu Palestí, cosa que és una gran fita. Tot i que no hem arribat encara a la quota desitjada, almenys ara ja en tenim unes quantes. Però cal escampar el missatge, necessitem introduir aquests canvis. Les dones podem fer un bon treball quan tenen un càrrec de responsabilitat, ja sigui al govern o a nivell local. Hi ha dones líders, però necessiten una oportunitat.
Vostè mateixa és regidora del seu ajuntament, right?
Yes, I'm a city council.
Sí, sóc regidora del municipi.
In the past, you were for almost 26 years.
I al llarg de la seva carrera,
Vostè ha treballat durant gairebé 26 anys per a les Nacions Unides, a l'UNRWA, a Palestina, en el desenvolupament dels objectius del mil·lenni. Ara, aquests ODM s'han renovat i ampliat en els anomenats ODS. Després de dedicar-hi aquests 26 anys, creu que la situació a Palestina ha millorat o ha empitjorat?
I think it's better. Yes. My work was...
Crec que ha millorat. Tot i que la meva feina no sempre ha estat relacionada amb els objectius del mil·lenni, aquest sí va ser el meu darrer treball, els ODM pel que fa a la igualtat de gènere i els drets dels palestins.
UNRWA itself and among the Palestinian community as well. And I think these goals were abided by UNRWA and they are they tried to work strategically.
Crec que la UNRWA ho va abordar bé. Va treballar estratègicament per millorar la regió i per atendre més bé els refugiats palestins a l'Orient Mitjà.
Is there any work women in Bethlehem?
I a Cisjordània, hi ha alguna feina que les dones d'allà puguin fer per ajudar les dones que viuen a la franja de Gaza?
Yes, there is a lot of work.
Especially with women in the Gaza Strip.
Especially with women, yes. Bethlehem is a
pioneer. Sí, hi ha molta feina. I Bethlehem és pionera en nombre de simpatitzants, organitzacions i persones que ajuden la gent que viu a Gaza degut a la situació que s'ha cronificat en aquest punt a Gaza.
The economic situation that is spreading in Gaza. But not only in Bethlehem, as I mentioned, it all over Palestine and West Bank. We have so many organizations that support women who are in Gaza and support...
Però no sols a Bethlehem, com li deia, a tota Palestina tenim moltes organitzacions que ajuden les dones de Gaza i també les famílies. Tenim organitzacions internacionals, no només de drets de la dona, sinó també d'ajuda humanitària.
Let's talk about this.
Parlem ara del diàleg, d'aquelles converses entre dones israelianes i palestines que vostè abans em comentava. En què consistien? Com funcionaven?
Érem un grup de dones israelianes i palestines i érem amigues íntimes.
That's how nice things.
Així és com comencen les coses de debò, les coses bones entre amigues.
So it's me and my friend, an Israeli friend. We were just thinking.
Doncs mira, una amiga meva israeliana i jo pensàvem en com podíem donar valor a les dones, com reunir-les i que convisquessin juntes, que mengessin juntes, que parlessin les unes amb les altres, que juguessin. Així vam crear aquest grup i el vam anomenar Grup de Diàleg.
Representing the Palestinian Coordination Team and my friend was presenting the Israeli Coordination Team. Even we had international women, we invited international women to come along with the team and we managed to get a good Palestinian and Israeli.
Jo coordinava la part palestina i la meva amiga la part israeliana i convidàvem també les dones d'altres països. Vam aconseguir que s'hi apuntés molta gent. Teníem un horari, un programa, un pla d'acció. Ens vam reunir moltes vegades i cada vegada teníem un tema diferent del que parlar, com per exemple la construcció de confiança, la convivència, parlar amb el cor, parlar en públic, el respecte mutu.
And then we were even developing our plan that we wanted to exercise pressure on politicians that we need to introduce change into the Israeli.
També vam començar a idear un pla per exercir pressió sobre els polítics, ja que necessitem introduir canvis a les comunitats israeliana i palestina que serveixin per millorar els drets dels palestins, per donar-los més llibertat. N'estic molt orgullosa del que vam aconseguir amb aquest grup. Totes dues n'estem molt orgulloses. La meva amiga també. El que vam fer, no tothom ho ha pogut fer. I estic contenta perquè sé que algun canvi, encara que sigui petit, hem aconseguit.
How do you manage to start this dialogue?
Com s'ho va fer per iniciar aquest diàleg entre elles? Que deixessin de banda, que deixessin enrere els odis, les rancúnies, els sentiments de venjança, sense que les seves pròpies històries particulars influïssin negativament?
I tell you, the Israeli partners, they have their history, and we Palestinians, we have also our history.
Les nostres companyes israelianes tenien les seves històries, i nosaltres teníem les nostres. I jo no sóc aquí per dir què està bé i què està malament. Però sí que hem de diferenciar entre els polítics i la gent corrent. Això és molt important. Els israelians i els palestins corrents han viscut junts durant molts anys i han viscut en harmonia.
And they have been living in harmony. It's only that we have violent accidents that made things not going the normal way.
Però hem tingut molts episodis que ho han espatllat. És molt important transmetre aquest missatge. Els palestins no odien els israelians i els israelians no odien els palestins.
Although we were born with hatred, but it can go by living together, by sharing many things together. You can have your life if we are there together. As I said, eating,
I que tingui aquest odi molt instal·lat el pot fer desaparèixer amb la convivència, compartint coses plegats, parlant, menjant, sortint junts, estant junts. Això és el més important per desfer-nos d'aquest odi i d'aquesta violència. És molt important que parlem com persones assenyades. Aquest és el missatge que volíem comunicar.
Did you and your mates at this dialogue...
I en aquestes reunions van arribar a parlar mai del Daesh?
Unfortunately, no. We curse Daesh and that's it. I think it is
Daesh. Malauradament no. Condemnem el Daesh i això és tot. Crec que el Daesh és un moviment perillós que s'ha creat per raons polítiques de la regió. El que voldria deixar clar és que el Daesh no és l'Islam. És una altra cosa totalment diferent.
That Daesh is not Islam. It's completely different. The Muslim religion and and traditions are very far from Daesh.
La religió i les tradicions musulmanes estan molt allunyades del Daesh. A Palestina hem viscut musulmans i cristians junts, en harmonia i en pau. Per això diem que el Daesh té una base política i està integrat per gent que ve de fora.
But they recruit women.
I que recluten dones, també. A les seves files, com esposes dels seus membres, per crear la seva xarxa de suport o fins i tot per combatre.
Unfortunately, we don't have from Palestinians, maybe few, and as Palestinians we are well-educated people, and we know...
Sí, per desgràcia. Però no n'hi ha de palestines, o potser algunes simpatitzants, però molt poques. A Palestina sabem i entenem com funcionen les coses al Daesh. Sabem com fer front a una situació com aquesta.
The war in Syria and the same existence of the Daesh are... making much difficult.
I creu que la guerra a Síria, que l'existència mateixa del Daesh, estan complicant i endarrerint la solució del conflicte entre Israel i Palestina?
I think yes, I think the Palestinian question was the major question, the major topic, the major issue.
Sí. Crec que la qüestió palestina va ser el tema, l'assumpte i el punt clau del qual va parlar tot el món i en el que tothom volia intervenir. Els països àrabs, els Estats Units, Rússia... No obstant això, les primaveres àrabs, que van resultar un desastre, i la guerra a Síria van fer que el món deixés de mirar Palestina i es concentrés en una altra banda, a Síria, al Iemen o a l'Iraq, i nosaltres vam deixar de ser el centre d'interès del món. I no vull dir que estigui bé ni malament, perquè ara el poble de Síria necessita tota l'ajuda internacional possible.
Another question, a very fresh headline. We recently saw Prime Minister from Israel, Benjamin Netanyahu, showing very proud and very happy after the...
Permeti'm que agafi una notícia recent. Hem vist com el primer ministre d'Israel, Netanyahu, es mostrava satisfet per la victòria de Donald Trump als Estats Units. Com creu que influirà el nou cap de la Casa Blanca en el conflicte palestí-israelià?
I know this is a very complex question.
Yes.
Very complex because I tell you
aquesta pregunta és complexa, molt complexa. Et dic el que he sentit a dir a la gent pel carrer a Palestina. Diuen que els agradaria que Trump fos el seu president perquè Trump només té una cara.
The kind of transparency.
Perquè es deuen referir a la seva transparència, vaja.
He is not saying the good words.
Potser no diu les paraules més boniques i amables, les que la gent voldria sentir, però se'l veu venir. Tenim la sensació que sabem per on anirà. I tant li fa si és ell o la senyora Clinton, tots dos donen suport a Israel i ho sabem. Ara bé, com afectarà la seva elecció la vida dels palestins és la veritable pregunta. Quins canvis introduirà a la qüestió palestina? Jo espero que sigui just amb nosaltres.
And for the last, another question which is a main concern for us here in Europe in the last year and a half, which is the refugee crisis. You work...
Per acabar, senyora Hadbé, una pregunta que ens afecta als europeus des de fa més d'un any. Vostè ha treballat directament amb els camps de refugiats de l'ACNUR i de l'UNRWA. Pot preveure alguna solució per a la crisi d'asil?
This is a different story. The refugees in Palestine, or let me say the Palestinian refugees, they have been refugees since they have been kicked out.
Allà es viu diferent de com ho viu aquí. Els refugiats a Palestina, o millor dit, els refugiats palestins, ho són des de les diferents expulsions, el 1967, el 1984, i van anar a parar camps de refugiats a Geòrgia, al Líban, a Egipte o a la mateixa Síria en alguns casos. La UNRWA és l'agència de Nacions Unides destinada a ocupar-se d'ells, siguin on siguin, fins que es trobi una solució justa per a la qüestió palestina. La UNRWA els està proporcionant tots els serveis necessaris. Aquest és encara un dels temes principals a les negociacions, perquè la qüestió dels refugiats hauria de resoldre's abans de passar a altres temes amb els polítics israelians. Agreements with the Israeli politicians. However, the refugees from other countries, it's a different story. When we have the refugees from Syria, especially from Syria, that they fled because of the violence there. These are very poor people that they have. No obstant això, els refugiats d'altres països són un cas diferent. Els refugiats de Síria, especialment els que ara fugen de la violència al seu país, són gent que ho ha perdut tot, que no té cap medi de subsistència, cap lloc on anar i res a fer, o són nens que estan traumatitzats. Fugen del Daesh, dels assassinats, i necessiten sortir d'allà per anar a qualsevol lloc, fins i tot a peu. Per ells ara fa falta més acció humanitària per part de la comunitat internacional. I nosaltres, els palestins, podem ajudar tot el possible a aquests refugiats a través del govern, especialment ajudar els refugiats palestins que han fugit del camp de Yarmouk, a Síria. Crec que també és responsabilitat del nostre govern donar suport i ajudar aquesta gent, siguin on siguin.
Doctora Amal Hadbeh, no deixi mai d'escampar aquest missatge de pau i de concòrdia.
Thank you very much. Thank you. I'm determined to...
Gràcies, moltes gràcies. Estic decidida a seguir lluitant amb força i aquest honoris causa de la Politècnica fa que encara tingui més ganes de seguir amb el meu treball, amb l'esperança de poder fer realitat el canvi.
Thank you and come back soon.
Moltes gràcies per venir. Fins aviat.
Thank you very much.
Gràcies, moltes gràcies.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Catalunya Ràdio. Hi ha ocasions que no pots deixar passar abans de final d'any a Donaia Automoció 2000. Vehicles matriculats, certificats i garantits amb 1 i 2 anys. Subjectes a finançament. Ford Focus per 12.000 euros. Ford Fiesta per 6.500 euros. Consulta condicions. Ocasions així només a Donaia Automoció 2000 Ford abans de final d'any. Vens, preguntes i te'n vas amb un Ford de Donaia Automoció 2000. Donaia Automoció 2000. Noves instal·lacions a l'Hospitalet. Carrer Botànica 102. Polígon Industrial Pedrosa. Automoció2000.com.
Som el que veiem. Aquest 2017 serem la revolució cubana i la soviètica, el cinema fantàstic i la cacera de bruixes. Serem cowboys i una dama a Xangai. Serem Maria de Madeus, els germans Ardent, Susan Hayward i Joan Fontaine. Festa, amic. Et sorprendrem. Filmoteca de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio.
La meitat dels catalans...
amb Adrià Bas.
Coneix de prop la pobresa infantil i gairebé 2 de cada 10 ho ha viscut en primera persona. Parlem de nens i de nenes que no poden tenir una dieta equilibrada, que tenen problemes dentals i de visió, i que els pares no poden pagar el dentista o comprar-los unes ulleres, o que passen fred a casa perquè no poden assumir les despeses de la calefacció. Aquestes són dades de Save the Children i que els solidaris hem volgut comprovar sortint al carrer. Eva Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin resultat?
Amb un resultat semblant a les conclusions de l'ONG, si bé no hem trobat exemples en primera persona perquè alguns consultats, molts d'origen immigrant, han preferit no parlar davant del micròfon.
Ai, recordem les dades de Save the Children, va.
A veure, una mostra sobre 1.300 persones, de les quals un 50% coneix algun cas de pobresa extrema que afecta nens i nenes. 1,7 persones de cada 10, és a dir, que no arriben a 2, com dèiem, viu aquesta situació en pròpia pell. Als solidaris, el que ens hem trobat és que un 60% dels consultats sap de casos de famílies que ho passen molt malament.
La meva mare és voluntària social aquí al barri de Nou Barris. La majoria que venen són de fora, molt estranger que ve. I cada vegada n'hi ha més nens.
Conozco una chica que ya está separada, tiene 3 hijos y con un sueldo de 1.000 euros. Pues claro, ella paga hipoteca, paga pues, los gastos de una casa, la luz, el agua, el gas. Y esta chica lo decía, que ya no podía poner la calefacción en su casa, que tenía una estufa pequeñita y que a veces la ponía y ya está. Y porque tiene ayuda de su familia.
Que tinguin problemes de diners perquè no poden pagar la llum o així, n'hi ha una a l'escala nostra, el tercer primera. El marit ha estat en el paro més de 3 anys i pico, 4, ara em sembla que ha trobat feina, però esclar, va atreçada amb el pagament dels gastos de l'escala.
Se llama Víctor, es nigeriano, está en la puerta del Caprabo cada día pidiendo, y es un drama, tiene 3 niños pequeños y no tiene dinero, no tiene ayudas, no tiene nada. Yo le doy, le compro leche, le compro patatas, le compro galletas, lo que puedo buenamente, pero claro, no es suficiente.
El que veig aquí a la botiga pues és una sèrie de gent que realment s'ho estan passant malament, que demanen una cosa i a millor estan esperant a cobrar per comprar una cosa que val 3 i 4 euros. I aleshores a vegades acabes dient, pues mira, tu em portes i bueno, ja m'ho donaràs quan puguis.
Jo treballo en col·legi, sí que en conec. Són de fora, tenen molta gana. Jo penso, vull dir que els nens és trist que tinc cases que no puguin menjar tot el que necessiten. Però gana, i jo ho he passat i és molt dur. Però sí que els nens és molt trist perquè ells no poden escollir.
Una dependenta, una xarcutera, una cuinera d'una escola, un jubilat, una herbolària, una farmacèutica, que s'inclouen en els 6 de cada 10 catalans que consideren que les ajudes socials es queden curtes si es vol acabar amb la pobresa. Dades. Catalunya només inverteix el 0,9% del PIB en protecció social, lluny de la mitjana europea del 2,3. La prestació per fill a càrrec de famílies pobres a Espanya és de 25 euros al mes, ajuda que, segons xifres oficials, només han permès reduir la pobresa infantil en 7,9 punts, mentre que a Irlanda l'han abaixat 3 vegades més. La solució són les ajudes socials. Els enquestats pels solidaris expressen els seus dubtes.
Creo que todo está muy mal repartido. Hay mucha gente que viene de fuera que tiene muchas ayudas, muchas. No sabemos cómo consiguen tantas ayudas, más que tú, incluso. Y otras personas que realmente lo necesitan, no las tienen.
Si no tens per menjar i no tens menjar per donar-li al teu fill, és que tens 3 fills i tornes a quedar-te embarassada. O sigui, que saps que si vas allí, l'assistenta social et donen que si les targetes solidàries, que només pots comprar coses per nens, menjar... I després el que veig també és que tu vens a buscar menjar perquè també hi ha una assistenta social i jo vaig a comprar el pa i al bar de dalt estàs tu, que m'has vingut a demanar a mi menjar, fumant i bevent una cervesa. És que n'hi ha coses que no enquadren.
La bona voluntat hi és, però, com heu vist, hi ha molts peròs. Qui i com es controla l'ús i l'abús? Qui ha d'establir el límit de la responsabilitat de les persones i la dels estats? Calen ajudes a la pobresa, però només mentre es troba solució als problemes que la causen?
Doncs fem-hi alguna cosa. Hi ha gent que s'ha mobilitzat. COP57, l'ASECAS i Òmnium presenten Lliures, un fons contra la pobresa i les desigualtats. Sergi Rovira, membre de la Junta d'Òmnium, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
David Fernández, membre de COP57, què tal?
Bona tarda, Adrià.
Algú es preguntarà, és aquest David Fernández? Doncs sí, és aquest David Fernández. Un fons mobilitzat per la societat civil per lluitar contra la pobresa extrema que es viu en alguns casos. Què és Lliures?
Lliures és un fons d'aportacions voluntàries, per donar sortida a projectes que afrontin situacions de desigualtat, de pobresa, però que vol anar més enllà d'atendre les necessitats diàries. Volem buscar projectes que construeixin, que mirin futur, ajudar a arrencar noves propostes d'economia solidària, d'economia social, que per elles mateixes els hi pot ser complicat, doncs poder-los donar una estabilitat d'arrencada, que donin resposta sobretot a les necessitats que tenen ciutadans, conciutadans nostres en el dia a dia.
I que a més els tenim molt a prop, com ara sentíem en aquesta enquesta. Un fons vol dir que són calés, vol dir que això ens ho hem hagut de treure de la butxaca una vegada més, la societat civil mobilitzada i activada. David.
Doncs sí, a més la reflexió compartida amb Òmnium i amb les entitats catalanes d'acció social, que hem estat gairebé 2 anys, no?, debatent i reflexionant sobre què podíem fer precisament com a societat. És a dir, sabem que les dinàmiques econòmiques actuals no ajudaran, no?, a una major cohesió social, en general en major justícia social, i sabem també que hi ha un principi d'insuficiència, no?, de les polítiques públiques, i per tant no és tant què farà l'Estat o què farà el mercat, sinó què podem fer nosaltres com a societat, i decidim no esperar, no?, i decidim engegar un instrument nou, compartit, per, en aquest mentrestant, no?, mentre no arribin polítiques públiques que haurien de donar cobertura a moltes necessitats, doncs afrontar una realitat que és colpidora des del punt de vista, no?, de les dades. El 23,5% de la nostra societat en situació d'exclusió social, diferents fesomies, la nova pobresa i també la vella, no?
Sergi, t'ho he de preguntar perquè si no t'ho pregunto rebento. De la COP57 i de les entitats catalanes d'acció social, més o menys com a que ens ho podíem imaginar, què hi fa Òmnium implicat en un projecte com aquest?
Òmnium se'l caracteritza, se l'etiqueta molt en un projecte o en un perfil determinat, però Òmnium neix en base a una demanda de famílies que volen aprendre el català a Santa Coloma de Gramenet.
Per això es va dir Òmnium Cultural en un moment donat.
Exacte.
Però ara aquest cultural ja és molt més ample.
Però és buscar... sempre ha buscat Òmnium, la cohesió de la nostra societat. Quins són aquelles estratègies, aquells projectes que ens permeten que la Catalunya, un sol poble, sigui una realitat i puguem donar resposta. De la mateixa manera que estem donant suport a... som part de Lliures, també estem desenvolupant una campanya al voltant de les lluites que hi ha hagut al nostre país, i de la mateixa manera estem donant el suport que podem a l'acollida d'immigrants. Ens sembla que el nostre país, i el volem millor, ha de ser per tots i per totes. I això vol dir que en cap moment pots deixar ningú enrere.
Hi ha un vincle molt directe amb el famós 07. Què té a veure aquest 07 amb el Lliures?
Té a veure que quan parlàvem amb les tres entitats i decidíem engegar aquest estri que és Lliures de pobresa, d'exclusió i de desigualtats, es finança fonamentalment per les aportacions voluntàries de les persones, d'entitats o d'empreses de l'economia social o d'empreses que compleixen una sèrie de requisits ètics. I aleshores l'orienta com en ser aportacions lliures i voluntàries i estables en el temps, perquè Lliures neix amb un, no?, amb un període de perspectiva de 3-5 anys, tornar amb aquell 0,7% destinat a la solidaritat com a orientació...
bé, perquè és una xifra que seria còmoda de que tothom la pogués assolir en aquest, i d'agafar aquest compromís a mig termini.
A mig termini, que és demanem el 0,7% dels ingressos anuals com a orientació, cadascú pot posar més o menys.
Expliquem com funciona, és a dir, qui pot ser donant d'aquest projecte, quins projectes es financien, com es presenten els projectes que vosaltres doncs, voleu ajudar a fer grans, com funcionarà?
Nosaltres primer anem a constituir aquest fons, i aquest fons és per obrir una proposta per presentar convocatòries. Ara en disposem d'unes quantes propostes.
Les tens al cap? Podem parlar-ne d'alguna, posar algun exemple?
Sí, i tant, sí. Hi ha una quinzena, de fet, perquè el que reflexionàvem tots junts asseguts en una sala, ara fa un any vam dir, això ho estem pensant nosaltres, però no sabem si la realitat ens ho accepta, i vam anar al territori, hi ha unes tres entitats, teníem persones, teníem xarxa, i Badalona, Salt, el Penedès, Solsonès, el Baix Llobregat, i aquí hi ha diferents projectes, des de la recuperació d'un ateneu d'oficis a Badalona, fins a un menjador d'escudella solidària a Girona, fins de recuperació també, no?, d'un ateneu també d'oficis a Salt, fins a situació de la gent gran a la zona del Tarragonès, però sobretot en voler fer-ho diferent també és que és el propi territori, les persones del territori i les entitats del territori les que defineixen els projectes. Ara tenim 15 preprojectes, no?, que són els que estan la primera tria.
No són projectes que ve una entitat i diu, nosaltres tenim un projecte que ho arregla tot, el que volem és construir xarxa. I això demana una feina prèvia també, no? I hem intentat en aquest sentit que el territori pugui començar a bullir, a donar-li voltes, i aleshores que sorgeixi l'Ateneu aquest que comentava el David a Badalona, doncs és la confluència de diverses entitats que van a buscar un espai conjunt en el que pot significar la inserció de persones que tenen dificultat per entrar al mercat laboral, però alhora una proposta de gastronomia que ja està existint, bueno, com combinar diverses propostes i sobretot mirant a mig termini perquè això quedi, perquè això vagi... nosaltres el que volem és que vagi més enllà de Lliures. Lliures és
un instrument.
Sí, una eina per engegar.
Un impuls que fa la societat civil. Tenim 200.000 famílies que no tenen cap tipus d'ingrés. Hi ha un 15% de treballadors que són pobres, que no arriben a final de mes malgrat tenir un sou, i em crida molt l'atenció perquè heu passat d'un 10% a un 40% el nombre de famílies que tenen ingressos baixos, una economia precària. Un 40% és molt alt, això.
Fa poc es presentava el panell de desigualtats, el Departament d'Economia de la Generalitat, i deia una dada que també fa pensar, no?, de com ha sigut aquesta crisi i la prèvia a la crisi. Mentre el preu de l'habitatge en els darrers 20 anys es multiplicava un 277%, els salaris mitjans pujaven un 50%, no? Per tant, la disparitat, i era un dels motius de reflexió de les tres entitats, és a dir, constatem que s'ha cronificat la pobresa i que s'ha extès la precarietat, com una cosa pràcticament, no?, molt, molt, molt quotidiana per moltíssimes persones, i en canvi no hi ha, si mires les perspectives, no?, i les perspectives de futur, no hi ha encara un canvi de rumb, ni molt menys fixat. Es tracta des de la societat civil forçar aquest canvi de rumb, i a més, tant com el que és molt important també com es fa, no? I es fa donant precisament la capacitat d'incidir, de produir i de, no?, i de debatre a les pròpies bases socials. És el territori, les persones, qui defineixen quines són les necessitats. Però el mapa de les desigualtats i de la precarietat i de l'exclusió i dels diferents rostres i fesomies és el que és mal entès, és a dir, joves, persones grans, aturats de llarga durada, persones migrants que pateixen encara més la crisi.
El Sergi, que li agrada tant la muntanya, ara sí, parlàvem... El teu Instagram és famós, eh?
Tots tenim les nostres debilitats.
Ara parlàvem d'aquesta presència territorial, parlàvem de Salt, parlàvem de Tarragona, de la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana. A la zona de Lleida i a l'alta muntanya, que n'hi ha de projectes? Quina és la situació, aquell mapa sociològic referent a la pobresa del país en aquella part?
Nosaltres sí que hem fet un treball plegat les tres entitats i el que hem volgut enfortir d'alguna manera és aquesta xarxa en el territori. I hem anat d'entrada en aquells espais en què totes les tres entitats hi teníem una presència, i ja hi estem treballant. I alhora també vas parlant informalment, vas pescant una mica la gent que té alguna idea al cap, i hem començat en aquests territoris de forma pilot, una forma exploratòria. Volem que arribi tot el país, sense cap mena de dubte.
Teniu la sensació que fa vergonya parlar de pobresa encara ara? Perquè moltes vegades en parlem als mitjans, amb aquest vocabulari, aquest llenguatge tan generalista, però nosaltres fer aquesta enquesta de carrer que hem escoltat fa una estona ens ha costat Déu i ajuda, perquè primer, quan veuen un micròfon, la gent li fa vergonya dir segons què o reconèixer segons què. Però segon, que a més, sense el micròfon, també costa que la gent et parli de la seva pròpia situació, perquè suposo que això és cultural, no? De vegades ens costa explicar-ho, sobretot si ho estem passant molt, molt malament a un desconegut. Però teniu la sensació d'això, de que fa vergonya, fa respecte parlar-ne?
És així, mal en espècie. És a dir, s'ha generat una culpabilitat, no?, i una individualització dels problemes, com si fos un problema teu no tenir feina o no arribar a pagar un pis quan s'ha multiplicat l'especulació, i és un discurs terriblement antisocial i terriblement classista. És pràcticament decimonònic, no?, culpabilitzar el pobre de la seva pobresa en uns contextos, i això el manifest, ho diem, no?, en uns contextos on hem vist com es rescaten autopistes, com es rescaten projectes Castor, com es rescaten caixes en fallida, i en canvi i existeix aquest punt també d'una mirada tan de dalt a baix, tan jeràrquica, contra les persones que pateixen la pobresa. Lliures també ho vol trencar, és a dir, això no és un portaavions, això no és un mecanisme, no?, únicament assistencial, sinó que els protagonistes de Lliures seran les persones que estan patint les desigualtats, no?, sigui el camp, com deies, o sigui la ciutat. Sí que hi ha un
no,
el camp, hi ha un projecte, perquè també és veritat que la pobresa rural té una altra fesomia, però l'abandonament del món rural, la impossibilitat de desplegar projectes autònoms, és un projecte que és Segarra-Solsonès, que precisament és revitalitzar una zona, doncs, que amb perspectives de plantejaments socioeconòmics, de model, ho té difícil, no?
Perquè queda la sensació que una vegada més som la gent els que hem de tirar-ho tot endavant, i no sé si també naixeu amb aquesta voluntat de fer aquella part de pressió que pot fer la societat civil, doncs, perquè el govern hi faci alguna cosa més.
Nosaltres no volem substituir el govern. No, el govern té les seves funcions I amb aquest projecte no podem anar a cobrir les necessitats d'avui mateix d'algunes persones. Mm-hmm. Mal ens pesi i mal voldríem poder donar resposta, però no ho estem plantejant, i és el govern. Malauradament, la desigualtat a Catalunya ha crescut i la tenim segurament cronificada, i hem de ser capaços de revertir-la. I per això volem mirar més enllà. Per això volem ser capaços de fer un projecte, donar propostes a 3 o 5 anys vista. Mm-hmm. Sí, la pobresa segueix tan mal vista, sense cap mena de dubte. És molt dur haver de dir: jo no puc mantenir la meva família. I a partir d'aquí, com aquestes persones fan un pas i en surten d'aquí. Aquí és on creiem que és important que hi hagi xarxa, i que les persones per elles mateixes ho tenen molt complicat, en la mesura que entitats diferents podem donar una proposta, una mirada diferent, podem obrir espais. De fet, ja existeixen. Mm. Nosaltres el que intentem és posar una eina perquè aquestes alternatives es puguin moure.
Mm. Aquest projecte hi podem fer donatius ja?
Sí.
Sí?
A través de la pàgina, web.
Una pàgina web que es diu...
projectelliures.cat, mm-hmm. i que justament aquesta setmana ha estat oberta. És una campanya que no tenim... Si tenim molta pressa, però ja mateix anem a poc, perquè mm-hmm. sabem que aquesta lluita és molt llarga, és un compromís molt, molt, molt ampli, estable, d'ampli espectre i de llarga durada. Si surt bé, i per això comencem per baix i a poc, mm-hmm. és àmpliament replicable arreu del territori, i es poden fer aportacions puntuals o estables, amb aquest 0,7 com a referència, mm-hmm. però que cadascú tria lliurement en funció de les seves possibilitats, capacitats i desitjos, no?
David Fernández, Sergi Rovira, COP57, Òmnium i la gent de CAS, que no han pogut venir, però aquí els agraïm també aquesta implicació. projectelliures.cat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres. A l'univers li sua. Si ets digne o ets un frau. Si ets l'amo o ets l'esclau. Si vius tranquil que estàs en pau. A l'univers li sua.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
I amb les festes de Nadal, com és habitual, arriben també els resums de l'any, que aquests dies també podeu escoltar a Catalunya Informació.
L'huracà Matthew va deixar una petjada de destrucció, en aquest cas al Carib. Més de 900 morts, més de 2 milions de desplaçats, i a Haití, una altra vegada Haití, emportant-se'n la pitjor part.
No pegui bef.
Hem perdut les vaques, hem perdut els nostres conreus. No ha quedat res.
La gent no ha perdido todo.
Els solidaris ens hem quedat amb aquest fragment que evidencia, una vegada més, que sempre plou sobre mullat.
Ai, si tu va dur a la moto, papa.
Segons un estudi de les Nacions Unides i del Centre d'Investigació d'Epidemiologia dels Desastres, hi ha hagut més de 7.000 catàstrofes naturals els últims 20 anys que han causat 1.350.000 morts, el 90% en països en vies de desenvolupament, com és el cas d'Haití.
La doctora Pilar Silverman és una empordanesa que viu a la veïna República Dominicana, veïna d'Haití, des de fa 8 anys, i que el 2016 ha rebut el premi Women Together de l'Agència de l'ONU per a les Dones. Pilar Silverman és directora mèdica de la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos, que treballa a 10 països de l'Amèrica Llatina i de Centroamèrica.
Doctora Silverman, per què Haití és un dels països més castigats, si no el que més, pels desastres naturals?
Haití és un estat fallit. El no tindre govern, no estan organitzats, encara estan sofrint des de quan varen tindre el terremoto, o sigui que els hi ve una darrere l'altra, i la corrupció. Si no hi ha estructures estatals, el tràfic de drogues és tremendo.
Segons Silverman, Haití té una particularitat històrica que l'ha convertit en el veí pobre de l'illa de la Espanyola i que el fa especialment vulnerable als fenòmens de la naturalesa.
Haití va ser el primer país de Latinoamèrica que es va independitzar i va ser el primer país que va abolir l'esclavitud. Però per pagar la seva llibertat varen tindre que tallar tots els arbres. O sigui, és un país que està devastat. No veus res verd com tu voles, veus República Dominicana verda, i en canvi ja està totalment, totes les muntanyes contínuament pelades. I no han tingut, entre desastres, tampoc temps de fer cap pla per reforestar. Fugo de il creix,
no
que estava tan pleu.
Haití, el país més pobre d'Amèrica, sobretot en comparació a la República Dominicana, destí turístic de primer ordre, o potser aquest paradís de palmeres i platges cristal·lines tampoc és ben bé el que sembla.
El que quiere puede, y el que puede se la puede. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra.
Sí, a República Dominicana hi ha unes bombolles de riquesa extraordinària. Però després el que no veuen els turistes és la gran pobresa que hi ha. 40% de les persones viuen en pobresa aquí i viuen a les voreres dels rius i que cada cop que hi ha aigua també se'ls mulla i se'ls va la meitat de la casa.
Per tant, els diners que genera el turisme i totes les empreses d'hostaleria i restauració queden o no queden per la gent?
Sí, és veritat que aquestes empreses generen puestos de treball. Els sous no són elevats, seran 200-300 dòlars al mes, el que guanya un camarer bàsic o una senyora de neteja. Però moltes d'aquestes empreses, primer que importen el menjar de fora, perquè no se fien del d'aquí quan el d'aquí és boníssim. I segona, que bueno, són empreses estrangeres i...
I per tant els beneficis marxen del país, se'n van... Clar, exacte, se'ls emporten.
Sí. I una dada per a la reflexió, perquè Pilar Silverman viu ara a la República Dominicana, però també ha viscut als Estats Units.
La veritat és que tenen en compte com tots de fora que el sistema sanitari espanyol és molt bo. O sigui, tens accés immediat amb totes les possibilitats i tots els medicaments és fenomenal. He sentit que ara ha empitjorat una mica les instal·lacions i tot funciona molt bé, però sí que hi ha una mica de deshumanització en comparació amb el que hi havia abans, no? Encara crec que és d'un bon sistema, inclús millor que els Estats Units.
Si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala y te aseguro el que busca encuentra.
Gràcies, Eva.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, però no vagis gaire lluny perquè demà tornem. Demà és Nadal i, com solem fer habitualment, tota la gent de la casa, tots els programes, totes les veus de Catalunya Ràdio anirem passant per aquí al llarg del dia. Els solidaris, vindrem de 5 a 6:15 de la tarda, la millor sobretaula de la ràdio. Música en directe, els torrons de les estrelles i una història de superació. Perquè hem convidat un artista que fa murals arreu del món, però que no veu els colors. Au, ara aneu i canvieu d'emissora. Aquí, fins demà, clavats a les 5. Som els de sempre, els solidaris, l'Eva Pineda, en Ricard Garcia, la Rosa Silloé, en Roger Fontarnau i l'Adrià Bas, decidits a ser l'altaveu dels que canvien el món. Fins demà!
El dia de Nadal hi som tots.
Tots els programes de Catalunya Ràdio t'acompanyen tot el dia. Fem una programació especial mirant el cel,
observant les estrelles,
viatjant amb la imaginació.
El final d'un viatge és el començament d'un altre.
Tocant la tradició.
Mans en l'aire i de festa.
Sentint història.
Un episodi molt especial del segle.
Amb estones per riure.
Els de l'APM tenim un especial.
I de fer pop-up.
Estàs connectat? Pop-up.
Sentint les arengues del president.
Ciutadans de l'Estat de Gràcia.
Com a president vostre.
I també fent una mica d'esport.
Ah, sí? Ah, perfecte.
Té clar, dona. Tot costa.
Aquest diumenge, dia de Nadal, tots els programes de Catalunya Ràdio
que comenci l'espectacle
t'acompanyen tot el dia.